Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Sabies que la comarca s'ha passat de 41 instal·lacions fotovoltaiques a l'any 2014 a més de 750 fins l'any 2022? Més d'una trentena d'elles són a equipaments municipals. Amb els canvis normatius, la reducció del cost de les instal·lacions i l'important increment del preu de l'electricitat, cada cop s'ha fet més viable aquest tipus d'instal·lacions. Permeten generar localment energia elèctrica, reduint la factura de la llum i l'aportació d'altres energies no tan netes. També es pot optar per participar en una comunitat energètica amb aquest mateix objectiu. És una informació de l'Oficina de Transició Energètica del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Estem immersos a la Setmana de l'Energia i aquesta és una setmana molt important per veure allà on som i cap on anem, sobretot amb tot allò relacionat amb les energies renovables. Per aquest motiu hem convidat a una de les empreses punteres que tenim a casa nostra en matèria d'energies renovables, energies alternatives, com és Fotovol. Estem en condicions de saludar l'Andreu Pou, que és cofundador de la companyia. Què tal, Andreu? Com estàs? Bona hora.
Bon dia. Bé, molt bé.
Gràcies per seure a esmorzar amb nosaltres els 5 minuts més. Ara ho comentàvem, estem en un moment de canvi, jo diria, de paradigma absolutament brutal, no?
Sí, la veritat és que moltes empreses ja estan prenent consciència de la importància de reduir les seves emissions de CO2, i això és una cosa que fa temps que se sap, però a vegades en l'economia passa que fins que això no va lligat d'un benefici econòmic, la gent no s'acaba d'animar, no? I en els últims anys ha coincidit doncs aquesta part mediambiental, que és una cosa que fa molts anys que se sap, però ha coincidit amb les baixades de preu dels sistemes fotovoltaics, degut també doncs a la gran producció que hi ha, i ens trobem en un moment on tota la convergència d'aquests dos factors ha fet que la indústria s'estigui animant per fer.
L'increment de preus de l'energia com l'hem entesa fins ara, és a dir, de l'energia convencional, ja ha tingut també un pes important perquè la gent s'acabi de decidir a fer el pas?
Bueno, l'increment que hi va haver durant el principi de la guerra i la invasió russa a Ucrània va fer que molta gent s'alarmés. Però abans d'aquesta pujada de preu, això ja era una inversió interessant, i ara que els preus també s'estan començant a corregir, segueix sent una inversió interessant. És a dir, més que ser un factor determinant, va ser un factor que va provocar una alarma, que va fer que molta gent doncs s'animés encara més a tirar endavant. Jo crec que el rellevant ha sigut la baixada de preu del sistema fotovoltaic, la baixada de preu de les plaques solars, bàsicament, i doncs clar, com cada cop hi ha més partners en el món que s'estan dedicant a això, doncs per temes de mercat doncs es va ajustant tot.
En el cas concret,
abans, fa 10 anys, una instal·lació valia 5 vegades més del que val avui.
En el cas concret de les empreses, quin era el hàndicap o quin és el principal hàndicap amb què es troben a l'hora de fer una aposta d'aquestes característiques?
Clar, una empresa, molts cops una cosa que ha de valorar és, mira, jo tinc una tresoreria de 100.000 euros, 200.000 euros, on els imparteixo, no? Els imparteixo en un sistema fotovoltaic que em permetrà doncs un estalvi energètic rellevant i que s'amortitzarà, doncs, depèn de la indústria, entre 3 i 6 anys, no? Depèn del tamany i depèn del consum que tingui. I llavors, clar, a vegades una indústria diu, vale, és una inversió bona, objectivament és una bona inversió, però la meva activitat va per davant. I a vegades canviar una maquinària els hi surt més a compte que invertir en un sistema fotovoltaic, no? Jo crec que aquesta reflexió és la que un empresari, és la primera reflexió que un empresari se li passa pel cap. Nosaltres què fem en aquests casos? Doncs, com que hi ha molts sistemes, hi ha moltes alternatives per fer que l'empresari no hagi d'abonar el cost de la instal·lació fotovoltaica, no? Una manera de fer-ho, per exemple, és a través d'un producte financer com pot ser un renting. Nosaltres els rentings els intentem estructurar de manera que la instal·lació es pagui sola, és a dir, que la quota de renting sempre sigui més baixa que l'estalvi de les plaques. Per tant, si jo m'he estalviat 1.000 euros, la quota del renting doncs serà 850, no?, per dir-ho així. Uh-huh. I això ja fa, doncs, bueno, que una trava que hi havia pel mig, que era el tema de la liquidesa, ja no sigui. Una altra forma, per exemple, són els contractes PPA, que són contractes de venda d'energia, que també oferim, i el que fem és que nosaltres assumim la inversió del sistema fotovoltaic i venem l'energia que l'empresa té a la seva teulada, li venem a l'empresa. i òbviament la venem més barata doncs, que la comercialitzadora, perquè no hi ha ni tarifes de transport, ni, bueno, hi ha molts costos que s'eliminen i per tant el preu pot ser molt més barat.
Si fem una macroinversió, si som uns empresaris i fem una macroinversió i canviem tot el nostre sistema per energies alternatives, quant de temps podem trigar a amortitzar aquesta inversió? Jo sé que potser és una pregunta difícil, però de mitjana, aquest període d'amortització, de quant de temps parlem?
Sí, jo és el que comentava. Hi ha empreses que, sense comptar les subvencions, qualsevol tipus d'ajudes públiques o bonificació fiscal, hi ha empreses que en dos anys i pico tenen amortitzat. Estem parlant d'empreses que tenen un gran consum elèctric i que segurament han instal·lat al voltant d'un megawatt. Llavors, una empresa mitja estaríem al voltant dels 3 anys i mig, 4 anys i mig. Una indústria potent però que no tingui un consum tan elevat. Llavors, empreses més petites que puguin tenir una instal·lació de 50 kW, per exemple, potser estarem parlant de 5-6 anys, i a tot això s'ha de tenir en compte que aquest producte en dura, té una garantia de producció, nosaltres oferim una garantia de producció al 80% de la producció al cap de 25 anys. És a dir, és millor, per exemple, que una inversió en un immoble, no? Per dir-ho així, o que moltes inversions. Comptant també els costos de manteniment i tot això. Llavors, el que tarda més a amortitzar això és el residencial, és el client residencial.
Que en aquest cas, un client residencial, per exemple, de quant de temps podríem estar parlant?
En aquest cas podríem estar parlant de 8-9 anys. Tot això t'ho estic dient, cada cas és un món, eh? Tot això t'ho estic dient en termes molt, molt generals.
La tendència és anar cap aquí, això ho estem veient. Per exemple, vosaltres heu fet la instal·lació d'un gran parc de plaques a empreses de la talla de Zoetis, de Pagès i Valentí, del Zamora Group. La cosa ha vingut per quedar-se, és evident, però què falta per acabar de convèncer aquells empresaris que encara no s'atreveixen a fer el pas?
Jo crec que no hi ha cap argument nou, és a dir, l'únic que falta és anar insistint amb la comunicació, amb explicar els avantatges que tot això ofereix. Jo a dia d'avui no et puc dir, mira, ara han tret una placa que té un rendiment doble que l'anterior. Les evolucions tecnològiques van al ritme que van, no? I són molt progressives, no són tan radicals normalment. Llavors, Més que buscar un argument nou és millorar, diguéssim, la comunicació. Justament la comunicació pública és el que ha fet que tants empresaris a dia d'avui estiguin invertint en això. Fa 2 anys era igual d'interessant i no hi havia el boom que hi ha ara. Com s'ha provocat aquest boom? Doncs la gent en parla per la tele, el que estem fent ara tu i jo, doncs això serveix també per conscienciar i per explicar a aquestes empreses que potser encara no els hi ha arribat doncs els beneficis que poden tenir, no, de l'autoconsum. En resum, és un tema de comunicació.
Hi ha prou ajudes per part de
l'any? Insistim.
Hi ha prou ajudes per part de l'administració?
Jo crec que les ajudes han sigut molt importants perquè també han enfortit aquesta comunicació, perquè quan hi ha una ajuda pública al boca a boca corre molt més ràpid. Hi van haver les ajudes de l'ICAEN, ara n'hi ha unes que són les de l'Agència Catalana de Residus, que estan enfocades sobretot al sector de l'agricultura i la ramaderia, i nosaltres doncs, també anem parlant. Clar, a vegades una granja que està enmig d'un poble i tenen el seu dia a dia i ells no se n'assabenten d'aquestes coses. Llavors, doncs hem parlat de fet amb AgroXarxa per veure si poden fer també un enviament massiu d'informació. I nosaltres, per altra banda, doncs, també anem granja a granja a picar la porta i explicar-los doncs, que tenen aquestes ajudes. No? Aquestes ajudes te paguen la retirada d'amiant, la substitució de la coberta i si poses fotovoltaica encara tens més puntuació. És a dir, no són les ajudes que van perdre la sol·licitud com les de l'ICAEN, sinó que depèn del perfil que tinguis i de l'obra que facis et donen més punts o menys. I s'han enfocat de manera que si tu poses fotovoltaica et donin més punts, no? Llavors, és una bona forma també d'incentivar-ho, mentre també estàs eliminant el tema de l'amiant, que és una cosa que en algun moment o altre s'ha de retirar perquè, bueno, té propietats que poden arribar a ser cancerígenes.
Podem dir, per tant, que estem a l'any 2023, aquest és l'any, o serà l'any del boom, del desplegament absolut de les energies alternatives, ho augureu així, des del sector?
Jo crec que aquest boom va començar fa un any i mig i que durarà, aquest any serà molt fort, l'any que ve també, durarà, el boom durarà 2-3 anys més, crec jo, pot ser que m'equivoqui, i llavors a partir d'aquí, doncs, bueno, com sempre que hi ha un boom, després la demanda anirà baixant, segurament la feina de molts instal·ladors també, i bueno, també es sortiran doncs, aerotèrmies, l'eòlica, sempre hi ha alternatives, no? La cosa és intentar buscar la millor solució en cada cas. Hi haurà empreses que l'eòlica no els hi farà res, però n'hi haurà d'altres que sí, no? Però no és el mateix estar en el Baix Empordà que estar a l'Alt Empordà o que estar a la Garrotxa. Mm-hmm. No és el mateix si estàs ubicat cara nord o cara sud. Llavors, el que nosaltres mirem de fer és estudiar cas per cas i veure què pot sortir millor. Hi ha empreses que es dediquen, doncs, mira, empreses, una fàbrica molt gran que es dedica a fer cafè, agafa els residus de cafè i amb això fa un piló d'energia. Cada empresa ha de mirar quina és la seva millor manera per produir energia i si pot ser, doncs, renovable.
Andreu Pou, cofundador de Fotovol, gràcies per acompanyar-nos els 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Perfecte.
Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Sabies que diferents municipis de la comarca s'estan organitzant comunitats energètiques? Energia renovable, millor compartida. Les comunitats energètiques tenen l'objectiu de promoure la generació d'energies renovables amb instal·lacions de plaques fotovoltaiques a teulats. El radi d'acció d'una comunitat energètica arriba ja a un màxim de 2 quilòmetres, suficient per a ser accessibles als habitants de la gran majoria de poblacions de la Garrotxa. Adreça't al teu ajuntament per informar-te'n i comparteix l'energia. És una informació de l'Oficina de Transició Energètica del Consell Comarcal de la Garrotxa.